Estem en contacte amb el que, segons el portal dedicat a la informació europea, eurotrivium.eu, és l'eurodiputat de l'Estat més actiu o més treballador. Ara ens ho explicarà. Es tracta del santcugatenc Raül Romeva. Bon dia, Raül.
Hola, bon dia.
Ets eurodiputat des del 2004 per la teva formació, Iniciativa per Catalunya Verds, i recentment, fa uns dies, aquest portal que dèiem, Eurotrivium, que es dedica a la informació que genera la Unió Europea, doncs bé, t'ha destacat a tu com el treballador de l'Estat espanyol més actiu. Primer de tot, personalment, com valores aquesta menció?
Bueno, a veure, jo crec que hi ha una cosa que és molt important, i sobretot els que fem feines de les institucions europees, que és com que hi ha poc coneixement públic moltes vegades de les coses que fem, si de tant en tant doncs, hi ha alguna institució o algun, en aquest cas un portal que a més segueix habitualment la informació que reconeix la feina, doncs sempre és agradable, no? També és veritat, i també vull reconèixer-ho, que el fet de que jo sigui d'un grup que és el cinquè de la cambra i d'un partit que només té un diputat, lògicament t'obliga a multiplicar-te i que lògicament et toca assumir moltes més responsabilitats que en el cas dels grans grups doncs ho poden repartir més, no? Per tant, diguem, no és tant un mèrit personal, sinó una necessitat per poder cobrir tots els fronts.
Fem un petit repàs a les informacions que hem recollit de la teva activitat en aquests 5 anys, on has realitzat 360 preguntes, has presentat unes 205 propostes de resolució, també has presentat 4 informes, 2 opinions, 141 intervencions i 6 declaracions per escrit. No he trobat altres dades comparatives, però és una sobrecàrrega de feina pel fet de ser una sola persona?
Aquest és el problema. Jo crec que, en el fons, esclar, quan ets tu un gran grup que d'alguna manera et permet repartir molt més joc, això et permet també concentrar-te molt més en alguns temes i anar molt més a fons en alguns temes. La part negativa, si vols, d'haver de fer moltes coses i tocar molts fronts és que, vulguis que no, has de dispersar-te una mica més, no? Això t'obliga també a una altra cosa que està molt bé, que és a demanar assessoria, és a dir, a treballar molt més en equip i a demanar molt més allò, informació a qui realment segueix en profunditat els temes. Vull dir que en aquest sentit jo crec que també té una part molt positiva. També he de dir que en aquests moments jo crec que lògicament en un test com la Unió Europea, que es toca absolutament de tot, és impossible saber de tot i, per tant, necessita molt bé crear una certa xarxa d'assessors que, com a mínim, t'orientin en aquells debats que no formen part del teu, diguem, del teu coneixement allò específic, no? D'allò que diem el background personal.
Ara deies que és difícil saber-ne de tot, però un dels temes en els que tu t'has especialitzat, diguem, o has estat més notòria la teva feina, són informes relatius al comerç d'armes. Bé, és un tema una mica espinós, però recentment, amb el conflicte entre Israel i Palestina, s'ha parlat una mica d'alguns papers de la Unió Europea, d'alguns estats que, per una banda, reclamen diàleg i, per l'altra, estan venent armes. Com ho veus, una mica, aquesta situació?
Mira, aquest precisament és un dels temes, per no dir el tema, en el qual jo tenia més experiències, i fa 14 anys que m'hi dedico, a la qüestió del comerç d'armes, del control del comerç d'armes, i quan he arribat al Parlament Europeu, simplement el que he fet ha sigut traduir tota l'experiència anterior en política parlamentària. Una de les coses que he fet al llarg d'aquests 4 anys ha sigut l'informe del Parlament sobre la implementació del Codi de Conducta sobre Exportacions d'Armes, i una de les peticions que cada any hem reiterat ha sigut precisament que s'aturin les exportacions d'armes a països en conflicte, com per exemple el cas d'Israel. Per tant, no és una petició novedosa, fa molt temps que alguns ho estem reclamant, i de fet, en tot cas, el que puc posar d'alguna manera sobre la taula com a resultat positiu és que finalment aquest codi de conducta, que era simplement un codi allò polític, és a dir, d'aplicació de bona voluntat dels estats, ara s'ha convertit en un text jurídicament vinculant, després d'haver-ho demanat durant molts anys des de la societat civil i des del Parlament Europeu. Per tant, jo crec que en aquests moments tenim una eina més per exigir a aquells governs i aquells països que exporten armes a països com Israel que no només deixin de fer-ho, sinó que se'ls castigui per fer-ho.
Això ens estàs explicant ara, potser per la llunyania dels certs moments de la Unió Europea, són temes que potser no són tan propers, com tu has dit fa un moment, que la vostra tasca no acaba d'arribar. Bé, aquest estiu es torna a renovar el Parlament i algunes formacions ja han presentat els que seran els seus candidats. Tu en seràs, si tot va bé. I bé, la meva pregunta anava encaminada per el fet de que dues formacions, com són Convergència i Esquerra, han optat per uns perfils de candidats, diguem, una mica mediàtics. Per banda d'Esquerra, l'historiador Oriol Junqueras, i per Convergència, l'economista Ramon Tremosa. Creus que és una voluntat d'apropar més l'activitat política europea als ciutadans de Catalunya, en aquest cas?
Doncs mira, no ho sé, jo no crec que l'apropament depengui o no de si el candidat és mediàtic. Depèn, crec, de si el candidat, i en aquest cas el diputat, fa la feina que ha de fer, per la qual se'l paga, i també, per una altra banda, deixem-ho dir, de si els mitjans de comunicació, indiferentment de si el candidat o el diputat és més o menys mediàtic, informen correctament del que fa el Parlament Europeu, no d'un diputat en concret, sinó del Parlament Europeu. Per tant, jo crec que hi ha molts factors en aquest sentit. Jo crec que, en tot cas, la lectura que cal fer és molt prematura. Cada partit és absolutament sobirà en aquest sentit i pot decidir enviar al Parlament Europeu els candidats o candidates que consideri més pertinent. Jo no vull entrar a valorar, en tot cas, les decisions d'altres partits. El que sí defenso és l'actitud que hem tingut iniciativa de presentar sempre candidatures no només de gent que té un gran compromís amb Europa, sinó que, a més, es pren seriosament la feina del Parlament Europeu. I vull parlar precisament de l'anterior diputat que vam tenir, que era l'Antoni Gutiérrez Díaz, que era un excel·lent exponent en aquest sentit. Jo vull, d'alguna manera, no només retre homenatge, sinó seguir amb aquesta trajectòria, sí que m'agradaria que quan jo deixi de ser-ho, en tot cas sigui quan sigui, es mantingui una mica aquesta dinàmica.
Per ara encara ho ets, i pel que sembla, aquest juny tornaràs a encapçalar la teva formació en les eleccions europees, és així?
En principi sí, en aquest moment estem en una fase, en una fase de primària. El que passa és que una vegada s'ha acabat el termini per poder presentar els avals, per poder presentar, diguem, a candidat a les primàries de la iniciativa, com que ningú més, en tot cas, ha presentat els avals o no ha volgut presentar-s'hi, al final fem unes primàries, diguem, amb una sola candidatura, que és la meva. Això també és un... En fi, m'ho prenc com un reconeixement i com un suport, diguem, que la trajectòria és la correcta, almenys fins ara, i per tant, en aquest sentit, és una mostra de confiança que no només que saludo, sinó que reconec i que agraeixo especialment, no? Si tot va bé, per tant, quan s'acabi aquest procés de primàries, formalment, el dia 20 de febrer, ja el Consell Nacional ja, diguem, em nomenarà com a cap de llista de la candidatura d'iniciativa. I aquest és una mica el procés en el qual estem en aquests moments.
D'acord. Si tot va bé, com ens estàs explicant, la teva feina seguirà sent a Europa, però no hi ha el coquet de tocar la política catalana, la política de casa teva?
És que la toco cada dia. Aquest és un dels debats que tinc i que d'alguna manera tinc molt interès sempre en fer, no? O sigui, quan jo soc diputat al Parlament Europeu, no sóc un diputat al Parlament Europeu, sóc un diputat català al Parlament Europeu, que fa política catalana des del Parlament Europeu, o en tot cas, diguem, que fa política també pel país des del Parlament Europeu. Jo crec que és un aspecte que és molt important destacar, perquè tenim la percepció a vegades de que si tu treballes en un àmbit legislatiu que és de 500 milions de persones, vol dir que no treballes per a Catalunya. Això és fals. Vol dir que, a més, el que estàs fent és també intentar que el benestar que tu demanes per a Catalunya sigui extensible als 500 milions de persones que formem la Unió Europea. Jo crec que aquest és un missatge molt important, perquè a la mesura en què Catalunya també sigui visibilitzada com un factor o com un país que no només es mira al melic, sinó que clarament exporta benestar i riquesa en tots els nivells a escala europea, serà un país també no només reconegut, sinó respectat.
D'acord, Raül, queda molt clara la teva posició i un cop més, gràcies per atendre'ns i felicitats pel reconeixement a la teva tasca.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia.